Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unint diferents generacions fent duets i competint cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit, tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Som-hi a les 10. Parlàvem amb el conseller, parlàvem també amb aquesta segona pota del tema, amb l'Idon Gasull, directora de l'Associació de Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, sobre aquest tema, el dels menjadors escolars, del que mengen els escolars, i de fins a quin punt tenim un problema als menjadors escolars. No sé com ho veieu, abans parlàvem amb el Jaume Clotet, que ens deia que estava molt bé parlar dels menjadors, però això de l'alimentació dels alumnes ha de començar també pels pares, pel que porten per esmorzar, perquè també diu molt de la cultura alimentària de moltes famílies, no?
Sí, jo havia notat abans de l'entrevista o el conseller es va expressar malament o no entén com funciona els menjadors escolars i la diversitat, no, actual de la societat, etcètera, etcètera, no? Bueno, doncs es va expressar malament. Ja
sortim de dubtes.
Però una cosa és que jo crec que el tema anava pel tema dels aliments de proximitat, que tots estem d'acord, i és una reivindicació de la pagesia i les protestes recents dels pagesos, era una de les reivindicacions importants, que els menjadors escolars i altres menjadors, d'empreses, etc, tiressin del producte de proximitat. I una altra cosa és que les seves declaracions van sonar una cacicada terrible, en què venia a dir: aparteu-vos, pares i mares, que no sabeu què esteu fent amb els fills, i ens hi posem nosaltres, no? I ara enxufarem carn i llet, que és el que... Bueno, això jo crec que es va expressar malament, està, deixem-ho així, però... hem d'entendre que les escoles s'han convertit en un pilar fonamental de la dietètica de la nostra societat. Vull dir, abans això no funcionava així, ara pràcticament és que fins i tot en pobles petits hi ha molts crios que es queden al menjador escolar, i hi ha una revisió, o sigui, i hi ha una diversitat dietètica. Vull dir, existeixen els vegetarians, existeixen diverses cultures, existeixen moltes varietats, i això... Pues els menjadors escolars s'han d'adaptar, i per tant no es pot imposar des del govern de la Generalitat què és el que menjaran els nens de Catalunya perquè ho diu el conseller, no? I crec que no és el que pretenia dir, però és el que va semblar. Escolta'm, els menús estan revisats. El que s'ha de preocupar al govern és que evidentment no es facin animalades dietètiques, que els nens estiguin ben alimentats, però això no vol dir menjar carn i llet. Es pot estar molt ben alimentat sense menjar carn i llet. Ara, els menús han d'estar revisats per professionals, dietèticament, i han de tenir el vistiplau, que de fet ja és així.
I una mica en la línia del que deia el conseller, és veritat que els menús...
Va sonar una mica també a tot això que ara es porta són collonades.
Ha sonat més això. Que ens estem complicant molt i em sembla que és més allà, més aquest alto que...
Però més enllà de la polèmica aquesta de les declaracions, que el mateix conseller ha dit que no, potser no va estar del tot encertat, o vaja, que no va estar
del tot encertat,
no era el que volia dir, però sí que és veritat que si ho pensem fredament, l'escola, el menjador, que forma part de l'escola, també és una oportunitat per fer cultura alimentària, i que és veritat, no?, que cadascú a casa fa el que pot o el que vol, però que l'escola potser sí que hi ha d'intervenir, i que aquests menús formin part també d'aquesta pedagogia de l'alimentació. Més enllà de que això també ens ho deia ara mateix la senyora Gasull, que una cosa són les AFAs i l'altra cosa són els menjadors, que gestionen empreses que potser van a buscar el màxim benefici i, per tant, el mínim cost. I llavors, a veure què passa.
Les empreses, per definició, fan això. Si no van a plantar plantes, diguéssim. És a dir, per definició, per sobreviure en un mercat competitiu, i com més sobre la lliure competència en aquest àmbit, no? Per exemple, els menjadors escolars més comú és, van a competir per treure el màxim benefici, o no sobreviuen, perquè no són competitives, perquè no poden oferir la mateixa qualitat de menús a un preu raonable. A mi el que em sembla és que si sumem capes d'importàncies capdals que tenen l'escola, com a pilar de la societat educatiu, no de cara als, de cara a les futures generacions només, sinó també de cara als pares, mares, a tota la societat. L'alimentació, primer sector econòmic, agroalimentari, no sé què, tal, i tota la importància cada vegada creixent que s'està donant a la qualitat alimentària, a l'origen dels productes, no sé què. Es va sumant coses, a mi em dona una equació, em dona un resultat molt fàcil, que evita totes les hores desperdiciades en... perquè les participades, en el sentit de... Jo hi he participat, han elaborat contractes des de les AFAs per contractar empreses sabent com ha de funcionar el sistema de contractació pública, no? O sigui, com funciona un contracte, quines clàusules s'han de posar, com es pot negociar, quina estratègia negociadora amb les empreses, què hi podem incloure i què no, si la reforma del sostre del pati, d'aquell cobert, també la podem posar a dins del preu del menú, i després negociar els menús, que algú diu, bueno, però tot això que sigui de qualitat i els educadors que estiguin, o els monitors que estiguin a l'hora del pati, han de fer això, han de fer allò, tal, el menú és 10 euros. I et salta l'altre, amb el 10 euros no el podem pagar. No? Si tot... Això, diguéssim, sumat a la funció igualadora de l'escola pública en el país, no? en el que la mateixa qualitat d'educació s'intenta prestar a tot arreu igual, a mi l'equació em dona un resultat molt, molt senzill, que és que els menjadors públics siguin públics i que siguin públics. És a dir, la Generalitat es faci càrrec de prestar gratuïtament aquest servei a tota la població.
Si voleu dir la vostra des de casa, 93-201-7474, línies obertes amb el programa, 93-201-7474. Estefania.
Sí, jo crec que el tema de l'alimentació infantil, les escoles, sobretot, s'ha tornat essencial si tenim en compte els elevats nivells de pobresa infantil que hi ha. Hi ha molts nens que potser l'àpat més bo que fan és el que fan a l'escola. I això ho hem de tenir en compte. Per tant, ja és un motor de garantir que almenys un àpat al dia sigui de la màxima qualitat, el més variat, el més correcte possible, perquè sabem el drama que tenen moltes famílies. Crec que l'alimentació, al marge d'això, també és un hàbit. És a dir, l'alimentació no només és el que et portes a la boca. És tot un imaginari al voltant del que tu creus que, a mesura que et fas gran, no, vas adquirint uns hàbits. Vaig a posar un exemple. A casa meva mai va entrar un pot, per no dir marques, d'aquests de xocolata d'untar. Mai a la vida. Jo sempre he menjat entrepans, salats, de formatge, de pernil, etc. És un hàbit que ja portes per la vida. Vull dir, de tant en tant, clar, et pots donar un capritx, evidentment, no? Però crec que són formes de relacionar-se amb el menjar. O la gent que a casa seva normalitza que és normal prendre's cada dia una cervesa, doncs potser ell també de gran es pren cada dia una cervesa. O X, o gent que mai a casa ha vist que els pares breguin re ni gota, doncs crec que són imaginaris. Més que res, sumat a aquest element, jo no tinc fills, però sumat a aquest element de que hem de ser conscients que molta gent a casa seva potser arriba molt justa, no té els fills potser per donar els aliments més adequats. Amb això de la inflació, a moltes llars potser s'ha prescindit de peix o de coses que eren més cares. És a dir, tenim un problema molt gros, i si és una forma de garantir des de lo públic i des de les escoles que almenys això quedi cobert, doncs crec que són diners que valen la pena.
Anem a escoltar oients. José Antonio de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, com estem?
Prou bé, digui.
Pues bueno, jo sóc de la, bueno, jo he estat treballant en menjadors d'escoles durant més de 20 anys, i la veritat és que era quan els menjadors d'escola eren menjadors, no sales per menjar d'un catering o de qualsevol empresa que et porta el menjar. Estava escoltant els ponents perquè m'acabo d'incorporar i he escoltat bestieses, ni hagi el programa de menjador que hi hagi, sempre acaben menjant els crios macarrons, croquetes congelades, patates fregides, i jo crec que quan hi havia les cuines a les escoles, pues, els crios menjaven molt millor. Crec, sí. Per mi, jo.
José Antonio, gràcies. Mercè de Barcelona, també, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui.
Jo sóc àvia i tinc tres netes que van a la mateixa escola. A part del menjar, que no és bo, i tinc una neta que s'ho menja tot, té 14 anys, i s'ho menja tot, ahir vespre em diu, iaia, s'han donat arròs i estava cru. I ja, a part de les empreses aquestes, és també com ho cuinen. Perquè, clar, jo li vaig dir, dic, Laia, dic, si l'arròs està cru, tu tornes a la cuina. Em diu, no es podia menjar. Un peix molt raro. I les meves netes mengen peix des que tenien un any. Vull dir, també s'ha de mirar, aviam, aquestes empreses com cuinen.
D'una empresa, em diu, això, d'una empresa privada,
Sí, perquè a l'escola té de menjador propi, Però, clar, els hi porten els cuiners d'aquesta empresa. I també s'ha de mirar com es cuina. Perquè, ja dic, és una nena que menja tot, de tot, i ja hi diu, un peix molt raro, iaia. Vull dir, també s'ha de vigilar molt les empreses aquestes. I es paguen molts diners, eh?
Mercè, gràcies, també. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Andreu de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui, Andreu.
Miri, jo volia dir que no tots els menjadors ni totes les empreses ho fan malament. Nosaltres, al col·le del meu fill,
sí,
tinc dos de 3 i de 4 anys, els cuiners cuinen allà, ho fan el menjar allà. Sí que és veritat que els hi ve el menjar, però ho fan allà. Que pot estar més bo o més dolent, a tots els nens els hi agradarà tot, però ho fan. A més, el problema és que després les AFAs, amb el que treuen dels menjadors, han de subvencionar moltes vegades moltes deficiències de les escoles. Perquè que si no els hi arriba la pantalla per tal, i ho té que acabar pagant l'AFA, per ajudar les escoles a que els nostres fills tinguin una millor educació. Aquest és el problema, que les AFAs estan fent de finançament, de finançadors de les nostres escoles. Aquest és el gran hàndicap que hi ha. I ho dic des de que estic a una AFA. Sí, i és que ho veus. És que moltes vegades les escoles no arriben perquè no tenen pressupost. No perquè s'ho gastin en tonteries, perquè no tenen.
Queda dit també. Andreu, gràcies també. Bon dia.
Gràcies.
Ara saltem a Sant Hilari. Teresa, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Digui.
Només era una cosa, per dir que també una nena de 2 anys, els menús que hem de pagar, que es paguen, són 9 euros en 24. Aviam si en 2 anys aquesta mainada...
9 en 24, el menú d'una nena de 2 anys,
menú,
eh?
No, el menú 9 en 24.
Sí.
I també és una empresa, vull dir, no, ara no ho fa, no, l'escola, és una empresa. Això, era una... perquè us he sentit, i com que us he sentit sempre, doncs era per, doncs, un ben, com una mica de queixa, que no és normal tampoc que una criatura de 2 anys en vau, encara que es mengi tot el menjar, que paguin 9 euros i pico.
Gràcies també per la seva aportació, Teresa.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Carme de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, digui.
Endavant, jo sóc àvia també.
Sí.
A veure, sobre la qüestió de les empreses, jo crec que les empreses el que tenen interès quan fan el càtering per una escola, sigui municipal, sigui privada, sigui que sigui, tenen interès en conservar el client, que és l'escola, i en fer-ho el millor possible. O sigui, jo, a favor de les empreses, que no en tinc cap d'empresa, i crec que ho fan el millor que poden. En qüestió de les escoles i l'educació actual, crec que el millor és la cuina mediterrània. Això d'introduir, perquè hi ha gent que sigui vegana, vegetariana o de diferents cultures, introduir a l'alimentació d'una escola diferents alimentacions, estic en contra. Tothom, els nanos, han de menjar de tot. I el millor és la cultura mediterrània. Perquè quan el conseller ha dit que a vegades mengem productes que venen de fora, i que com l'aguacate, i aquí tenim productes mediterranis que els agricultors se'ls hem de defensar,
sí,
eh? Més val que mengem productes del nostre país. A les escoles, els meus fills ja van anar fa anys a una escola privada, era. Llavors, ara tinc una filla que és alumna, professora en una escola municipal, i naturalment, quan si als nanos no els agradava el menjar, se l'havien de menjar. I llavors, si hi ha pares que volen un menjar especial pels seus fills, perquè no els agrada el que fan a l'escola, hi ha una solució rapidíssima, com vaig fer jo durant molts anys, fer el dinar a casa i que es portin un tàper amb el dinar. I a les escoles així es que el faran, perquè tenen microones. O sigui que el que s'ha de fer és saber molt bé com s'ha d'educar la canalla davant de les coses.
Marta, bon gràcies. Doncs també bon dia. I acabem amb el Vicent Miquel de València. Vicent, bon dia.
Mira, volia dir-vos, per a no ser reiteratiu,
sí,
evidentment, aliments de proximitat és important, que siguin de producció natural, el més ecològica possible també, però a la vegada tinc un amic que dirigeix el Ramon y Cajal, és biòleg molecular, un equip de recerca, i em diu, Vicent, hi ha un autor que és del millor del món, que és Walter Longo, no sé si el conegueu, que té títols que el títol sona un poquet friqui, però això és culpa de l'editor, no, sí, no de l'investigador, que es diu la dieta de la longevitat. Uh-huh. Comer bien para estar sano hasta los 110 años. Bueno, està en català segurament també. Evidentment parla sobretot sobre la prevenció. I dins de la prevenció diu que, igual que ho diu Maria Dolores Raigón, una enginyera agrònoma de la Universitat Politècnica de València, Maria Dolores Raigón diu que anem alerta perquè el pollastre està bé, però el pollastre alimentat en aliments medicalitzats, que és la gran majoria del pollastre, és un autèntic perill. I hi ha grans productors a Catalunya, per exemple, i al País Valencià, d'aus ecològiques, que si es fiquen d'acord el preu pot resultar molt raonable, i no és qüestió de quantitat, sinó de, com han dit vostès, un equilibri proteic i alimentari. Això volia dir.
Bon Està dia. Molt bé també fet aquest apunt. Vicent, una abraçada cap a València. Gràcies.
Una abraçada. Bé. Gràcies.
Anem a la peixateria, perquè en pensen.
Carmeta, s'han dit coses molt interessants en aquesta part final de la tertúlia, però jo em quedo amb una frase que... És que he quedat en xoc. Jo he quedat en xoc. O sigui, que l'Estefania no s'hagi fotut mai un entrepà a Rocilla. Vull dir, això és no viure. Això és no viure. Vull dir, no, o sigui, una, no dic que tot el dia... No, però...
No tot el dia, no. Però fixa't, home, Nocilla
ho té la millor. Bueno, a mi si els coneix, per això, cas. La punyetera.
Però fixa't que jo recordo haver menjat un entrepà d'aquests, potser tenia 20 anys. Això a casa meva no ho freqüentàvem. Clar que teníem xocolata i altres coses, però això no.
Bueno,
hola, bon dia, amigues. Bon dia, Carlos.
Què, escolta'm, el peix és un drama, també, als menjadors escolars, ja t'ho dic jo. Que...
Home, hi ha aquest filet de panga famós. Aquest filet de panga que fan venir de no sé on, que això de peix no en té res, Vull dir...
Bueno, encara el filat, però és que hi ha uns conglomerats de diferents peixos allà, tots matxacats i congelats, que això sí que fot por, de menjar.
Però les varites aquelles d'arrebossat, que hi ha més arrebossat taronja d'aquell que peix, allò és nefast.
Sí. Jo, de tota manera, Feixedes, jo de petit tampoc, jo igual que l'Estefania, però igual. Ara, tu la mires amb ella ara i em mires a mi i no sé què ha passat.
Perquè te l'has menjat tota de cop, la Nocilla. Te l'has fotut de gran de cop. Saps que... Home, aquella època ratllàvem la xocolata sobre el pa de mantega, una mica de pa de mantega. I la xocolata ratllada, poc existia, tot això. Però jo, de gran que l'he descobert, quan he sentit l'Estefania, m'ha donat la sensació que no havia menjat mai, dic, hòstia, no sap, el ple aquell, jo en tant alguna galeta, amb una mica Nocilla. Hòstia.
Bon, una mica de tant en tant, saps? I, home, llavors sortir córrer, això sí.
Exacte. Sí, el xandall jo corre perquè... A mi avui he patit, però... Digues, Carlos, digues.
No, jo volia anar al començament de tot de la tertúlia perquè, hòstia, ha començat amb Ferran Espada i ha quedat... Vull dir, se'n pot anar a descansar tranquil·lament el cap de setmana.
Sí,
perquè...
sí.
Ho ha buidat tot, vull dir. El govern valencià ha quedat, bueno, enfangat ha quedat, pobre. Bueno, no, pobre no, vull dir, ja sabran ells, però vull dir que... Digues.
No, que jo l'únic que penso és amb tot el que ha dit en Ferran, que no, sí. Vas escoltant i dius, però com pot ser que estic? Llavors penso, com pot ser que els votin?
Això també m'ho pregunto jo.
Ens quedem amb aquesta pregunta, Feli, Carles.
Va, la deixo aquí sobre, el cap de setmana, penseu-hi.
La deixo oberta, aquesta pregunta, i pensem el cap de setmana.
Va, vinga, doncs me'n vaig a fotre unes galetes amb Nocilla.
Molt bé.
Gràcies.
Apa, bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia encalça la carn menys crua. I la resposta era acuita. Acuitar és sinònim d'encalçar, de perseguir algú. I la carn menys crua és la carn cuita. 1.417 dels 1.453 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 6 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Marta Boleda Montpart. I avui també ens heu dit atrapa, sabata o abrasa.
Doncs fins aquí la tertúlia d'aquest divendres amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat i Ferran Espada. Gràcies, descanseu, bon cap de setmana. I aquesta hora sempre cada dia donem veu a una bona causa. Avui la periodista Isabel Gemio ens parla de la Fundació a la que dona nom. Endavant, Isabel.
¿Sabes que un 80% de las enfermedades raras son hereditarias? Pero solo conocemos el 50% de los genes causantes. Aunque pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, la mayoría de ellas se manifiestan en la infancia o cuando el feto se forma. Un 65% tiene un curso clínico crónico y progresivo, lo que genera tasas elevadas de discapacidad y disminución de la calidad y la esperanza de vida. A causa de su carácter minoritario y de la clínica poco conocida, el diagnóstico suele tardar demasiado. El 66% de estas enfermedades no tiene acceso a un tratamiento efectivo y solo el 6% utiliza medicamentos específicos.
Fundació Isabel Gemio. Al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasa lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes i si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Ei, ens cal res, que estan d'aniversari al Corte Inglés i ara es regalen el 25% en milers de productes, moltíssims, en tot el celler, per exemple, i en tots els espàrrecs i pebrots, torrons, panetones, bombons i dolços de Nadal. Digue'm alguna cosa, que un 25% de regal és molt de regal.
Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tens més de 60 anys, meravella't a Egipte, Kenya, al Japó, Vietnam, amb fins a un 7% de descompte. Consulta les condicions. Reserva ara el teu gran viatge de Club de Vacaciones amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tu.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga Trescat i als punts habituals.
Es tanca el cercle de l'univers Reina Roja, tot mort, de Juan Gómez Jurado. Torna l'autor més llegit. Ha acabat l'espera. Arriba l'última entrega de la trama del thriller més gran de la història. Tot mort, de Juan Gómez Jurado, publicat per Rosa dels Vents. Ja a la venda.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà!
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un quart i mig, doncs, del matí. Saludem el filòsof Oriol Ferrés. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Com cada divendres, l'Oriol ens planteja un dilema que ens farà pensar. I avui és calentet, eh?
Sí, és una cosa actual. A veure, arran del tràgic temporal de la Habana, al País Valencià, es va mobilitzar moltíssima gent per tal d'ajudar les víctimes, no? És a dir, gent del mateix País Valencià, però també de Catalunya i de la resta de l'Estat, es van desplaçar fins a les zones afectades per treure fang, per treure aigua, per treure mobles de les cases, per donar suport, per donar també aliments. I, per tant, això són mostres de solidaritat que són fantàstiques. Això va portar, també, no?, aquesta imatge, també s'ha pogut resumir i titular com Sols el poble salva el poble, no? Això, per si sol, ja seria un debat. Si és el poble, si mateix el que se salva, aquesta cosa tan neoliberal, o si són les administracions, també, que han d'organitzar d'alguna manera. Però aquest no serà el debat d'avui, perquè entre tota aquesta gent que es va desplaçar allà, entre totes aquestes mostres de solidaritat activa, també és veritat que molta gent doncs, es feia fotografies i les penjava a les xarxes socials, no? I això ens porta al dilema d'avui, que seria aquest. És legítim penjar fotos dels actes de solidaritat? No és una forma narcisista de banalitzar i embrutar un acte noble?
Judit Mascó, Xavi Canalies, bon dia.
A mi ja m'està sortint fum.
Bon dia, alerta, que avui tinc la Judit. Que ja, la Judit, quan es treu les ulleres i l'agafa així amb els ditets, com si fos...
La
cap de tot aquest programa...
I aixeco la cella...
Alerta. Comença tu disparant, si vols, estimada.
La pregunta també, clar, la podíem situar en el lloc d'aquests darrers dies d'actualitat o la podem situar en genèric?
També és veritat, sí.
Ho dic perquè també podria ser força diferent. Jo estic una mica per la via del mig, en aquest cas. És a dir, que no crec que...
Es posa les ulleres, Judit Mascó.
Sí, que fer-ho...
Bé.
Fer-ho, és a dir, penjar imatges de veritat, no les falses, que també hem sapigut moltes coses, pot conscienciar i de vegades s'utilitza les xarxes socials o els personatges coneguts per conscienciar sobre temes de solidaritat, no? Perquè això sembla que encomana i ajuda que els demés s'hi volquin, perquè a vegades sembla que seguim només el que veiem a les xarxes socials. Per una altra banda, però això sí, fer-ho d'una manera professional, és a dir, de la mà de la contrapart, de la ONG, de l'entitat social, de la persona que està en el terreny que et diu com ho necessita i què necessita. No anar tu pensant que, no sé, vas amb la teva pala, et fas la foto i fas el que el tio aquell tan tremendo que a sobre s'ajonollava per terra perquè li quedessin les cames plenes de fang i així sortia a la foto o al vídeo fent veure que, no sé, que s'hi havia deixat la pell. No? Això és patètic.
Sí.
Per això dic, estic una mica a la via del mig, és a dir, es poden fer les dues coses.
Per tant,
consciència està
sí,
bé.
Sí. Per tant, dues coses aquí. Una seria fer servir les nostres xarxes socials, en cas que siguem unes persones populars, famoses, com a altaveu, no? És a dir, com a altaveu, és a dir, per posar el focus en aquesta causa i dir, ei, aquí es necessita ajuda. I l'altra cosa és que si fem aquest pas i anem a ajudar, que sigui de veritat. És a dir, que no anem a fer-nos només la foto, tornem
Totalment.
A pujar al cotxe i tornem a tirar cap amunt.
I jo crec que en aquest cas, a més, també serveix... És a dir, les xarxes socials formen part de la nostra vida, ja. És a dir, tots retransmetem la vida, passa també a través de Twitter, a través d'X i a través també, en aquest cas, d'Instagram, que hem vist moltes imatges que segurament en altres ocasions no haguéssim vist o no ens haguéssim informat o no haguéssim estat conscients del que passava. Però, a més, crec que també és una crítica a la mala gestió que està fent no només el País Valencià, sinó també el govern central. Per tant, crec que també molts d'aquests vídeos ens poden servir per dir mireu que malament que ho està fent el govern, mireu que bé que almenys ens tenim a nosaltres.
Sí, però dit això, Xavi, hi ha tot el tema de les fake news.
Sí, però això...
O sigui, la part aquesta d'administració i de política és la que realment se't posa els pèls de punta ara veient
sí, però si vols parlem
de falses que són la majoria i per què i cap a on estaven encaminades aquestes imatges, aquests missatges a fer política,
sí,
embrutar
l'extrema
dreta pel mig.
És centrar-ho si ho ensenyem a través de les xarxes.
Exacte.
És a dir, si nosaltres com usuaris hem d'ensenyar-ho o hem de fer d'aquest acte benèfic que fem de solidaritat cap a la gent, no ensenyar-ho. Aquesta és la pregunta.
Permeteu-me que posi una mica de context. Jo penso que el que ha dit la Judit està molt bé, perquè clar, o sigui, en el fons, podem parlar del cas concret, que és la notícia recent, però també el dilema es pot ampliar en general. Si en un acte solidari, o per exemple en temes de cooperació internacional...
Si tu no ho fas arribar als demés, la gent no se n'entera.
Sí, clar, és que és això, jo crec
però
que s'ha de fer.
Deixeu-me que posi el context així més de tipus moral. Ho faré citant l'Evangeli de Mateu.
Ja comencem,
vinga.
A Maria.
Això es
vinga.
Posa molt seriós avui.
Diu així, en canvi, tu quan facis almoina, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta.
Ara.
Perquè la teva almoina quedi secreta. I el teu pare, que veu el que és secret, t'ho recompensarà.
Bueno.
La veritat, puc dir una última cosa?
Sí.
Ah, sí, aplaudiments, sisplau.
Els aplaudiments.
Sí, ens ha agradat molt, eh? Però, no, jo voldria dir que és veritat que quan fas coses autèntiques, des del cor, anònimes, són les que de veritat t'omplen.
Que bonic,
sí,
això, eh?
Sí,
això de veritat, eh?
93-201-7474, si voleu dir la vostra, 93-201-7474, Canalies.
No, que estic molt d'acord, però és que crec que en tragèdies com aquestes o altres que passen al món, també tenim una obligació moral d'explicar-li a la gent que no té, que no hi està ficada o que no hi està connectada què és el que està passant. En el cas de València, a mi em sembla, et diria que inclús necessari ara mateix poder-ho mostrar. És a dir, que... perquè crec que és una, estem en un moment tan individual entre nosaltres, som tan egoistes, que crec que actes com aquests, en un moment en què és una catàstrofe tan bèstia, amb tantes morts i tan deixats de la mà de Déu, que penso que el fet d'ensenyar-ho també ens fa dir, hòstia, que distanciats que a vegades ens veiem els uns als altres a nivell polític, per exemple, però aquí no hi ha política, dic entre nosaltres, eh? No existeix una qüestió política, existeix una qüestió humana. I, per tant, crec que es veu tan poques vegades això que quan passen aquestes coses, tot i que ens pugui semblar banal, crec que és necessari, de veritat.
També volia dir, puc?
Sí, i tant!
Em permet el professor?
I tant, que sí, jo,
bueno, ella!
M'ha agradat molt això de el poble ajuda al poble. Jo també focalitzaria aquí, perquè jo he de dir que, per una banda, quan vaig veure les primeres imatges de totes aquelles multituds de gent tan jove, perquè tots eren superjoves, sí, sí, amb l'escombra, amb la pala, amb els cubells, amb les motxilles, amb les botes, a mi em va emocionar. Ja sé que això és populisme, ja sé que és molt fàcil, però jo em vaig emocionar.
Per què t'emociones?
No ho sé, vaig pensar que,
home,
que bonic, si estan deixats de la mà de Déu en aquests moments, que ho estaven, però bueno, aquest és un altre debat que no entrarem aquí. Sí, que bonic que la gent s'hagi mobilitzat.
Per això t'emociones.
Sobretot la gent jove, que bonic. Però, per una altra banda, algú ho ha d'organitzar, tot això, perquè també ara estem sabent que no és així que el poble pugui ajudar el poble al 100% de manera pràctica.
Però
veu, i
efectiva, veu ensenyar-ho,
perquè
Judit,
si algú no organitza això, què fas amb tota aquesta gentada? No?
Però el tema és, bueno, veure-ho en imatge,
la
és el que
voluntat,
tu t'impacta,
però...
sí, que és el
però...
que estem parlant de. Imagina't que de cop i volta tu estàs allà en aquella cua, baixant, amb tota aquella mà de gent que va ajudar i ningú ensenya.
Sí,
què
sí,
penses, no?
Esclar, esclar.
Jo vaig veure molts vídeos de gent que estava allà al mig de la cua fent vídeos, fent reels a través d'Instagram, i encara era més emotiu veure com comentava la jugada, per una part emprenyats i per altra banda emocionats d'anar a ajudar a gent que estaven deixats de la mà de Déu.
No, la imatge és ben romàntica, fins i tot, diria. A mi em va arribar l'ànima.
Dues coses, no? És a dir, amb el que deia el Xavi, vivim en el món que vivim i les xarxes socials formen part de la nostra vida. És veritat que
assumim-ho.
S'hi pot retirar, no té per què tenir un compte d'Instagram, per exemple, però en general això forma part de la nostra vida. I fins i tot com a quadern de bitàcola, com a àlbum de records, un pot anar penjant coses per tenir també un rastre.
I tant.
El que jo tinc un cert recel, ho dic perquè, clar, el Xavi és vehement i és persuasiu, però també és veritat que tenim una tendència com a societat, parlo en general, a fer espectacle de les coses, no? És a dir, a convertir, per exemple, aquest escenari, que pot ser un escenari tràgic o un escenari, per exemple, del Tercer Món, en una forma també d'instrumentalitzar-ho per tal de generar, diguéssim, autobombo mediàtic, no? Llavors, aquí hi ha dues coses, que també és veritat que la Judit i el Xavi ho han dit. És a dir, atenció, perquè poden haver-hi gent que són referents, no sé, cantants de música, músics...
Rosalía mateixa sí, ha estat notícia,
estava
no?
Estava pensant en això, no? I aquesta referencialitat que tenen també pot motivar, pot persuadir, pot fer que més gent es mobilitzi. Però, al mateix temps, atenció amb aquesta cosa també de voler exhibir-nos, no? De sobreexposar-nos, de voler fet de voler convertir totes les coses en espectacle.
És molt difícil trobar.
I això ha passat, també, això ha passat en aquest cas.
Sobre el que tu comentes. I després és molt lleig el que diré ara, però també depèn de qui t'està traslladant el missatge, perdoneu.
Sí,
és cert. És més o menys creïble, no?
I són dos elements de reflexió. El primer és on hem de penjar fotografies i l'altre és com han de ser aquestes fotografies. Perquè jo he vist algunes fotografies ja amb un component estètic molt cuidat en què aquelles muntanyes de cotxes a darrere s'acaben convertint
en un
escenari...
En un set.
Sí,
sí,
i a més a més per una pose. És a dir, unes fotografies realment molt estudiades.
Sí, l'agrupació d'imatges ens fan insensibles.
Exactament.
Però jo també penso que depèn del grau de sensibilitat que tens i analitzant una miqueta com estan succeint els fets i tot plegat, també tenim la capacitat de veure si allò és purament postureig o ens arriba de veritat.
No és tan fàcil, Xavi, no és tan fàcil.
Jo ho detecto bastant, eh? Jo crec que som bastant emocionals.
Però tu estàs en aquests... Però tu estàs en els mitjans. Jo també puc inclús tenir una mica aquesta mirada, perquè sé de què va i sé les trampetes que es fan, no? O l'angle que vols... Tanca d'aquí, no ensenyis allò, que està massa maco. La façana aquesta la veig molt bé. Ensenya la part més, jo què sé, això, els cotxes allà, o la ferralla, el que sigui.
Sí, exactament.
Vull dir, com que ho sé, jo també tinc aquesta visió, però no és l'habitual.
Deixeu-me sola de la Núria de Barcelona. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Núria. Bon dia.
Mira, us estava escoltant i em venien al cap algunes coses que a mi em van passar en un viatge. I potser també hauríem de fer reflexió en aquesta societat que ho volem preveure tot i que, de fet, no preveiem res. No podem preveure que la natura funciona com funciona i que tampoc se'ns ensenya perquè un telèfon diu que ens avisarà i ens ho resoldrà tot quasi bé. En altres llocs del món, que malauradament només ensenyem quan hi ha desgràcies, i tampoc a vegades de manera gaire ètica, el que parlàveu ara, que hi ha diferents maneres de vegades captar imatges.
Sí.
Jo em vaig trobar l'any 93, del mes d'octubre, mitjans de novembre. Jo vaig viatjar per segona vegada a Centràfrica. Concretament, doncs, vaig viatjar a Burundi, perquè a l'est del Congo, que hi havia estat l'any anterior, doncs era molt complicat. La situació del país era molt arriscada, jo no volia tornar a passar per Kinshasa. Me'n vaig anar a Burundi, que hi havien acabat de fer eleccions a l'agost. I vaig dir, d'allà atravessaré Ruanda i de Ruanda tornaré a entrar a l'est del Congo. I això vaig fer d'anada, però ja no vaig poder fer de tornada, perquè, si us en recordeu, a l'abril del 94 hi va haver la gran matança a Ruanda de Tutsis.
Sí. Sí.
Va. Allò va començar abans. Aquí no ens en vam assabentar. Però jo estava allà i vaig veure. Vull dir, a Burundi jo no hi vaig poder tornar a entrar perquè es va tancar el país. El dia que es va matar, bueno, va tirar un míssil que va matar el primer president de Burundi, va caure l'avió, jo estava a Changugu, la frontera de Ruanda amb el Congo, a casa d'una família que havia conegut, esmorzant al matí, música militar, tots allà al costat de la ràdio, han abatut tot tal, i el François em va dir, Núria, ha esclatat la guerra. I jo, que sóc una mica així boja, li vaig dir que bé, no podré tornar a Barcelona perquè tinc l'avió per Burundi, a Bujumbura. Al cap de 5 minuts em va passar l'eufòria de que no podia tornar al cap d'un mes. I a partir d'aquí vaig veure el que passava.
Un conflicte, Núria, que podes poder veure tu en primera persona, però recordem, en una època en què no hi havia xarxes socials i en què no hi havia telèfons... La pregunta seria com haurien estat aquests conflictes si s'haguessin produït en un moment com aquest, en què hi ha tantes imatges, per exemple, estava pensant en la guerra d'Ucraïna, en què hem tingut també moltes imatges dels mateixos soldats. Núria, gràcies i bon dia.
A mi em van proposar, al sud de Ruanda, hi ha un riu que és frontera amb Burundi.
Sí.
Llavors s'anava ja matant gent, Hi havia camps de refugiats al Zaire, ja dic, quan jo hi era, que aquí no en sabíem res. I vaig anar a petar a casa d'un noi, que aquesta família em va dir, vés allà, que jo volia anar a Butare, que està al sud de Ruanda.
Però, Núria, un moment, perdona que et talli, disculpa que talli, però, clar, per també donar pas a més oients per no allargar-nos molt. El tema és... Perdona'm la pregunta, Núria, tu haguessis permès o haguessis gravat tot això que estava passant, que és el tema que estem parlant avui, el dilema?
Això,
és a dir, entenc la situació.
M'ho van proposar.
I tu què vas decidir fer?
Doncs jo hi vaig anar, però quan vaig veure el que veia amb els meus ulls, que eren nens degollats, dones esventrades, corrent per sobre el riu, quasi em desmaio...
Gràcies, Núria. Gràcies.
Que bueno, si no... aquesta part més de
sí, és aquesta part
moral,
no?
Ètica.
Quan vius les coses...
En aquell cas no hi havia les xarxes socials, però és veritat que tu pots posar-te a fer de reportera i explicar-ho la teva manera, tenint en compte que si no ets professional i no estàs a terreny, pots explicar les coses més o menys bé, amb la molt bona intenció, si tu vols, però tu no
però
saps
si haguessin hagut xarxes socials en aquell moment, segur que la gent estaria gravant i segur que... Però jo crec que també és el que estem comentant, crec que són situacions molt diferents, és a dir, estem parlant d'una enorme matança, no vull ara dir què és més o què és menys, estem parlant d'una catàstrofe natural amb una mala gestió del govern, amb un poble abandonat que ens toca aquí mateix i que la situació és molt propera, que sempre acabes pensant, és que a Tarragona, quan el dia següent hi van haver les inundacions, dius, això està pujant aquí i el dilluns tothom estava cagat per les pluges que arribaven a Barcelona.
I arran del que dieu, també és aquesta cosa a les xarxes socials, perquè hi ha una certa competència entre mitjans de comunicació més de tipus estàndard i després les vivències personals que puguin tenir ciutadans que poden generar notícia. quan a més hi ha grups organitzats de dubtosa ideologia que s'aprofiten també de la situació per generar falses notícies, aquí és on el component de la xarxa social pot també fins i tot desinformar. Per tant, evidentment, no, un instrument no és mai neutre, però aquí és una cosa complexa perquè hi entra tant la qüestió ètica de fins a quin punt ens hem d'ensenyar o no quan estem fent un acte solidari, després hi ha la qüestió de la informació i la desinformació a través de les xarxes socials, i després, clar, el que deia també l'oient, la Núria, vull dir, no exactament pel mateix cas, però també m'ha fet pensar en una cosa. Tota aquesta espècie de luxe moral, de privilegiats del primer món...
De turisme solidari.
Ah, bueno,
no és el cas de la Núria, que ella li va venir donat quan hi era.
És que aquesta situació és per donar de menjar a part, t'ho dic, la quantitat
d'hipocresia amb això. Crec que de cara a l'estiu li haurem dedicat un dilema.
La gent que va conèixer el món per conèixer els infortunis dels demés i es va fer la foto, però per què?
Però és que tots tenim casos al costat, segur, que en coneixem d'aquests casos.
Ho hem de deixar aquí.
Oh, noi. Necessitem 3 hores.
Hem vist el moviment de mans i ens hem callat perquè jo encara tenia traca,
Sí, perquè en Francesc... És que ara venen les del cor, que també
bueno,
venen molt enfangats.
Mira, es va bastant lligadet a vegades, això.
Fins ara.
Adéu. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Ei, ens cal res? Que estan d'aniversari al Corte Inglés i hi ha un 70% en la segona unitat amb milers de productes. He vist l'Ariel Òxic, que no en quedava, i també el salmofumat La Balinesa, el que t'agrada. Mira-ho i em dius alguna cosa, que un 70% és molt de descompte.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Punés. Finançant a Merce i Banc.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Necessites un parell de dies de descans?
Sí, sisplau.
Concedits! Només el 8 i 9 de novembre gaudeix del teu descans al Corte Inglés i Hipercor amb un 15% de regal per les teves compres amb matalassos i bases.
Per les pròximes compres de tèxtil, llar i descans i pots finançar fins a 12 mesos.
Només al Corte Inglés i Hipercor.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Un gelat que no es desfà. Unes superorelles. Una màquina de fer pessigolles o un caiac que no bolca mai. La ciència és plena de reptes, aparentment impossibles.
Faraday, ja disponible al Super 3.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Li ensenyava com és de difícil conservar la virtut. S'aconsegueix desconfiant extremadament d'un mateix. De La princesa de Clef, de Madame de Lafayette, traduït per Josep Antoni Grimal Gomila.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Crims, a Catalunya Ràdio.
El disparo va trencar la luna trasera i la lateral.
La por, no? Quan a tu te disparen al costat, què fas? Acelera i sortir d'allà.
L'agost del 2003, un home presencia un assassinat en directe mentre condueix per la carretera de Darnius a l'Alt Empordà.
No era un testimoni a l'ús, sinó que no era una víctima pel canto d'un duro.
El testimoni fortuït ha vist l'atacant durant 5 segons. Mai oblidarà aquella cara.
N'he viscut diversos de retrats robots al llarg de la meva carrera professional i puc assegurar que aquell era molt, molt, molt semblant.
Darnius 345. Aquest divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
El matí de Catalunya Ràdio.
2:03 del matí, obrim taula del cor del matí de Catalunya Ràdio amb Lorena Vázquez i Elisenda Pineda. Bon dia, com esteu?
Bon dia, Francesc.
Ai, una mica d'alegria, per favor. Una sí? mica d'alegria, sí, necessitem sí. cor. Necessitem cor per, sí. per animar-nos al cor.
El xotxoneo, que diu la Lorena.
Exacte.
Posem-hi una mica de fang. Havia de ser un bany de masses i va ser literalment un bany de fang. Aquesta setmana apareix a totes les portades el rei Felip i sobretot la reina Letícia, protagonista, enfangats al País Valencià. Es van equivocar, Nanti?
Quina pregunta tan difícil. A veure, la meva opinió, no era el dia, però els hi ha sortit superbé. Sí. Les portades ahir, totes les revistes del cor, no, d'ahir, no, de dimecres, perdó, totes unànimament van parlar meravelles del paper institucional i humà dels monarques i li donen les portades com una manera de donar suport també a la monarquia. El pitjor moment de la monarquia l'estem passant ara mateix, però sembla que ha fet una revifada, com aquesta gent que està a punt de morir. Saps per fer aquesta revifada dels últims dies?
Revifada, sí.
L'última revifada és aquesta.
Exacte. Jo crec, sincerament, que saben molt bé el que fan. No hay puntada sin hilo, que diuen en castellà. Aleshores, ella és molt conscient en tot moment de quina càmera té davant, quin és el posat que ha de fer, com ha d'ensenyar la mà plena de fang sobre de la cara. A més, una mà on porta un anell que li van regalar les seves filles. Està tot estudiat. Ella és una gran professional.
Jo la vaig veure també emocionada. En algun moment vam veure una dona emocionada.
Tu creus? Jo crec que sí.
Crec que sí. Mira, deixeu-me ser romàntica per un dia.
No, jo en fotografia te la compro, perquè en fotografia encaixa perfectament amb un sentiment de colpida, ja la veig,
sí.
Però en vídeo, en moviment, filla meva, et falten dues classes a l'Institut del Teatre, per l'amor de Déu. A tu t'han d'explicar una miqueta, una mica de mètode, una mica de cosa, perquè, clar, una mica de sobreactuació sí que hi havia. Sí, sí, una cosa. Que tregui una mica la veritat. No hi havia veritat en aquella mirada, ni en aquell posat, ni en aquell sangloteig.
Però és curiós, perquè hi ha hagut com un doble relat, no? Primer, els mitjans, diguem-ne, tradicionals, els mitjans seriosos, els mitjans grans, a les primeres hores era els crits, la manera com els van increpar, el fang, l'agressió, etc. I, en canvi, les revistes dimecres és que només eren abraçades, o sigui, semblava un avís de Teletubi.
Però jo crec, sincerament, que és que realment aquest debat està al carrer, eh? Hi ha moltíssima gent que pensa que van fer un gran paper per anar a donar suport a les víctimes i que realment estaven emocionats i que també és cert que malgrat el seu equip de seguretat els hi va aconsellar marxar d'allà, ells van decidir quedar-se. Era un examen molt important per ells. I jo crec que van aprofitar l'oportunitat. I per això les revistes del cor els hi donen suport.
Jo crec que
totes, aquest tema portada, i això vol dir que s'han hagut de guardar unes fotos.
Voy a salir, no me fingir, no me servir en la noche, pa mi no es de hoy.
Perquè, a veure, aquesta boda, la boda aquesta de, crec que són aquests dos, l'Anna Guerra i
ara,
el Víctor Elías.
La pregunta és qui són aquests dos.
Però mira, s'ha fet aquí un crossover molt maco perquè pensa que el Víctor Elías és cosí segon de la reina Letícia.
Home, doncs ja està.
Ja el tenim, el crossover.
Sí, 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 sí.
A veure, aquest casament havia de ser la portada de la revista Hola, una exclusiva molt ben pagada. Mira, jo m'hi llenço, eh? No tinc ni idea perquè no he parlat amb ningú de la revista Hola perquè saps que no parlen de xifres. Però jo crec que els hauran pagat uns 80.000 euros, potser, per aquesta portada.
Clar, això és una portada que no ha sortit, però sí han cobrat.
Han cobrat però perquè la revista sortirà. Segurament la setmana vinent serà la portada si no passa cap desgràcia més.
I creieu que amb aquests diners han pogut comprar el vestuari del nuvi? Perquè amb un avançament que fa Ola d'una boda religiosa que hi va haver prèvia, sí. Surt aquest senyor Pineda i ens va sorprendre bastant l'indumentària d'aquest
senyor
personatge.
Kim Jong-un, saps? O sigui, no sé qui l'assessorà a posar-se aquesta americana amb aquest coll mal. O aquest color merda d'oca. Li falten 4 medalles comunistes aquí, que jo estaria molt a favor que les portés. Vull dir, sempre a favor de gent que pensa d'esquerres, però faci el favor
de
vostè.
Potser no tant, en aquest cas.
Posis una llaçada, posis una cosa maca, un xarol, sempre llueixes.
Una mica de festa,
clar,
no?
Clar, vols ser una mica xoni, a favor del xonisme. Però, home, si més no, ves una cosa més festiva, no tan autoritària, en aquest sentit, saps?
Ells s'han quedat amb ganes de veure la seva portada, tranquil, segurament la veurem veurem la setmana vinent. Sí que és cert que hi havia molts convidats que ens van sorprendre. Roberto Leal, per exemple, que va ser el presentador d'Operación Triunfo, sí, que ja va sortir, sí, ja va sortir l'Anna Guerra.
Roberto Leal era lletge abans i eres guapo.
Ara és guapíssim. Sí, sí, escolta, sí, sí. I maco,
sí,
és molt bona, sí, gent. Sí,
la persona més encantadora que jo em trobo als passadissos de 3 Media. Meravellós, meravellós.
Fes-li un petó de part meva.
Li faré,
la boca,
li faré.
Parleu de petons?
Sí. Està casat.
Està casat? Espera't. L'àudio de la setmana.
Yo tuve un rollete con alguien una vez. Estaba yo haciendo La Isla de los Famosos.
¡Oh!
Allí me encuentro de repente y digo, hostia, de concursante, no me jodas. Y yo tenía pareja en el equipo. Y mi pareja me dice en ese momento, entonces le tienes que hacer una sorpresa porque ha ganado la inmunidad. Le tienes que dar esto, que está su novia que... Digo, ¿cómo? Y es el anillo que le dio hace ya 4 años. Digo, 4 años. Ah. Y yo decía, hostia, lo mío hace 2 meses. Mientras tanto, pues el que me estaba viendo por la cámara era mi pareja, que yo no quería contarle nada. Lo que no veía la gente es que yo estaba de espaldas a la cámara diciendo, tengo una sorpresa para ti. No me digas, digo, sí, ¿te suena? Que no note el cámara, que yo estoy poniendo cara de me cago en tu puta madre, tía. Y al mismo tiempo era que te vas a casar.
O sea, ¿te suena esto, hijo de puta?
¿Te suena? Sí, venga, claro, de no sé quién. Pues aquí, que pase.
Que pase ya.
Vamos a hacernos las ETS todos juntos.
L'hem posat sencer perquè és que no té pèrdua, no té pèrdua,
no,
tot.
És meravellosa.
És Paula Vázquez.
Sí.
Paula Vázquez, en un podcast que es diu Yo Nunca, desvela aquesta situació surrealista absolutament i les xarxes es llencen a intentar averiguar qui és ell i amb quin concursant. L'any 2003 va coincidir Paula Vázquez amb el que podia haver tingut un idili. Ha sortit el nom i és Canales Rivera.
Canales Rivera.
Cosí de Cayetano i Francisco i Paquirrín.
Que és un senyor que ja és conegut no només pel seu amor a l'arte del toreo, sinó també pel seu amor a desenfundar el tita en moments que no ho ha de fer.
Sí, que no toquen.
Exacte, perquè li ha passat ja més d'una vegada que l'han enganxat amb senyores que no són la seva parella.
Clar, perquè era col·laborador de Sálvame i allà pillava cada setmana.
Correcte. I a més, si tu tens un debat amb la teva parella obert completament de dir, escolta'm, jo aniré pel món desenfundant i seré el tio més feliç del món, tu fes el que et doni la gana i ell accepta
és
i tenim uns codis
torero,
acceptats d'acord.
Què esperes d'un torero?
Però clar, bueno, toreros i futbolistes.
Ai,
cantants,
amiga.
Exacte, doncs,
deixeu-me dir que amb el que diu Paula Vázquez, que és el concurs, l'anell, la parella, tampoc calia fer una gran tasca de periodisme d'investigació per arribar a saber qui era, no?
No, jo crec que ella és molt llesta i ja dona les claus perquè la gent busqui.
Hi havia un parell d'opcions, però finalment ha estat Canales Rivera el guanyador.
Ah, hi havia una altra opció, Lorena.
Sí, sí,
ah, sí,
sí.
Qui era?
Sí, jo no el coneixia, o sigui, un altre esportista. Mm-hmm. El que passa que Canales Rivera després es va casar i aquest anell sí que va sortir afecte. I el problema principal de Canales Rivera és que ara quan li pregunten no s'atreveix a dir ni que sí ni que no, perquè clar, encara està amb la dona amb la que es va casar l'any 2004. Llavors no s'atreveix a dir res, ni a desmentir ni a confirmar.
Però, bueno.
I aquesta setmana l'han enxampat als micròfons dels reporters asfàltics i ell deia, pregunteu-li amb ella, jo no diré res, perquè això és una tonteria i jo ja tinc coses més importants que parlar d'aquest tema.
Tot i així, ja et dic una
amigo,
cosa.
Ai, amigo, que t'ha pillat.
Vull dir que aquesta senyora diu una massa, vull dir, perquè ja li deu ser absolutament igual el que fas i desfas aquest senyor quan surt de casa. I és el que ha de fer ella. El que ha de fer és posar la maleta al replà i dir, escolti'm, vostè fa el que li doni la gana i a mi deixi'm tranquil·les. El que faré
molt,
la meva.
Però molt fan de Paula Vázquez que ara tingui ganes de parlar quan no ha parlat, bueno, mai de la seva vida privada, perquè si fantàstica, la Paula Vázquez parlés, té una llista.
Què?
De coneguts que han passat per la seva vida, que fliparíeu. Ai, Paula, per favor.
No sé, potser ha obert la caixa dels trons, perquè la vaig veure molt suelta.
Sí,
aquest,
Paula, sisplau, des d'aquí, anima't, explica'ns més coses.
Va, parlem de la Marató, del 3CAT.
A veure, aneu a escoltar-lo. Digui 33.
La Marató.
Digui 33.
La Marató.
No, 33.
Serà la Marató número 33. Tindré el privilegi de presentar-la jo i la dedicarem a les malalties respiratòries.
Segur que l'heu conegut, és l'Albert Om, que el 15 de desembre conduirà la Marató de TV3, una cita solidària que, com sempre, començarà ben d'hora, el suplement de Catalunya Ràdio, i que aquest any estarà dedicada a les malalties respiratòries. Anem cap al Palau Robert de Barcelona, on està a punt de començar la presentació de la Marató, i tenim la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio amb el Marc Güell i l'assistència tècnica del Josep Forn. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Doncs bé, aquí a punt aquesta presentació on es descobrirà el lema d'aquesta marató i ben acompanyat per dos dels protagonistes d'aquesta cita solidària, l'Albert Om. Albert, bon dia.
Què tal, Marc? Bon dia.
Que ell conduirà 16 hores de marató el 15 de desembre.
No, i des de 9:45, diuen que acaba a la 1, no hi acaba mai a la 1, conto 1:45, o sigui, posem 16 hores. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, t'estàs mentalitzant, com et prepares?
Sí, doncs mira, entrenant-me i... No, no, molt content, la veritat. Vull dir que és una cosa que... És d'aquells dies que tot rema a favor, saps? O sigui, tothom que hi treballa moltíssima gent des de fa molt temps, tothom dona el màxim, no? Vull dir que és... El que has de fer és no espatllar-ho, perquè és una màquina que funciona ja tan bé, no?
A veure, ara, si descobrim alguns detalls d'aquesta marató, que començarà també ben d'hora, ara ho deies, Francesc, aquí a Catalunya Ràdio, amb el suplement. Tenim el director del suplement, en Roger Escapa. Roger, bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Tu també ja és tradició, allò, arrencar la marató.
Sí, ho farem a les 6 del matí, aquest diumenge 15 de desembre. Ens estem començant a preparar, a estudiar, perquè s'ha d'estudiar molt per la marató. I com deia l'Albert, és un dia que tens més focus, tothom et mira. És important no cagar-la aquell dia. I una cosa que em fa molta il·lusió, que és tradició també, és que fem la primera actualització del marcador a la ràdio i a la tele conjuntament. És un moment de molts nervis, perquè el so de la ràdio s'ha de fusionar amb el so de la tele, et punxen en
directe...
Que
no, fotis nerviós.
No, ja, és, va, jo t'he de dir que és el moment de directe que em poso més nerviós de tota la temporada. I el tinc identificat ja, i... O sigui, hi ha 25 persones darrere la peixera dient-te quan has de dir bon dia a l'Albert Om, donant-te el dona pas. I bé, jo crec que aquest any serà la meva setena, és la que sortirà.
Aquesta ho quadrarem. Passa doncs... una cosa a la marató, això de les 16 hores que deies, que és que, clar, tu comences, clar, que tu menjaries tot. Són 9:45 del matí. Tranquil, Albert, calma. I, en canvi, has de tenir prou força allò com per menjar-t'ho tot a 9:45 de la nit, no? Que és quan més gent et mirarà, diguem.
Quan hi ha més donacions, eh? A partir, clar, de les 7 de la tarda s'anima, sí, sí, la cosa.
Sí, i tu, Albert, sí, tens la sort que arrenques al matí, sí, però durant el matí, primera hora de la tarda, està relativament tranquil.
Ah, sí?
Perquè mira, la marató, no, es fa fora, no, també?
Bueno, la marató es fa fora, però vull dir que la funció
ets,
fora.
Tu hi ets, és a dir, tu també fora.
És a dir, una de les novetats d'aquest any és que no trepitjarem TV3 per res. I a més, és a dir,
cap moment.
Tot es fa a fora de TV3.
Doncs on es fa?
Malalties respiratòries, hem de... aire lliure. Uh-huh. Tot el matí, és a dir, des de 9:45 fins a 9:45, a l'aire lliure. I a la tarda sí que entrem a un plató fins a la nit. On ho farem? Tot a Terrassa. El que ara és el Parc de l'Audiovisual de Catalunya i que abans era l'Hospital del Tòrax, un hospital per tuberculosos. I va ser gràcies a la tuberculosi que es va començar a investigar les malalties respiratòries. Llavors, per tant, aquest any ho farem tot allà, amb el motiu aquest.
Però hi ha altres seus, oi?
Sí, home, clar, hi ha una seu al Parc del Segre, que l'esport és molt important per tenir bé els pulmons, no? La Seu d'Urgell, allà hi haurà la Marta Bosch, hi haurà el Xavi Valls, hi ha una altra seu al Delta de l'Ebre, a l'illa de Gràcia, que és una illa en forma de pulmó, on allà parlarem de la contaminació, amb la Gemma Puig, amb l'Eloi Cordomí, en fi, i totes les seus telefòniques i tots els donatius i aquestes coses. Una cosa vull dir, la gent per Bizum m'han explicat que va de puta mare, que dona molt, o sigui, que dona, que hi ha moltes donacions, però per Bizum dones menys que quan truques.
Ah, sí? Ah,
això no ho sabia, veus? Sí. Doncs el Bizum ja està operatiu. O sigui, el 900215050, que és el telèfon, això funciona el dia 15 de desembre. Però el Bizum ja està operatiu, és el 33333. 33, pausa dramàtica, 333.
Gràcies, Marc, doncs, i estarem pendents de la marató d'aquí poc menys d'un mes, 15 de desembre, amb aquests dos cracs de la comunicació, amb l'Albert Om i el Roger Escapa. A veure, i per tancar el cor, avui al Dilema parlàvem de tots aquest allau de famosos que se'n van al País Valencià a fer-se fotos mentre ajuden. Escoltem què ha dit Carmen Lomana.
Yo doy todo lo que haga falta. Si mi presencia hiciese falta, también, pero creo que no hace. Hay mucho postureo, mucha estupidez. Yo no sé quitar barro, y lo estaban echando, en los tragantes, contaminando mucho más.
Jo no sé quitar barro, m'ha agradat molt, com a afirmació.
Clar, qui sap treure fang en una situació com aquesta, no? Vull dir, fas el que pots.
Ella és molt a més de fotre's en molts fangs diferents,
sí, 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 sí,
metafòricament parlant.
És especialista en
fangar-se. Exacte. A veure, sí que és veritat que hem vist algun famós amb una mica de postureo fàcil.
Absolutament, sí.
També hem vist molts famosos realment descarregant camions i ajudant, com va fer ahir, per exemple, la Rosalía, sí, o està fent la Paz Padilla ajudant en un,
sí,
menjador social.
També, i tant.
Miguel Ángel, sí, Silvestre, sí. Carolina Ferrer... Però sí que hi ha d'altres que es posen davant del telèfon, es fan selfies, vídeos plorant, que no se'ls creu ningú, sisplau.
Molta influencer, també. Pareu, saps?
Pareu ja.
Aprofita la vinentesa per baixar a València i fer-se una miqueta de fotos. I de... Hi ha una expressió que em fa molta ràbia, que és crear contingut. Sí. D'això no se'n crea contingut. Si tu vols baixar i ajudes, t'arremangues i ho fas i punt. I hi ha una dita molt maca que diu que faci la mà dreta no se n'adoni l'esquerra, i això és fantàstic. I ens hauríem d'aplicar una miqueta tots, i més en aquests casos, no?
Que tampoc cal ensenyar tot el que fem, no?
Exacte.
Vull dir que està bé, potser com a efecte crida, si creus que ets un personatge famós i el fet que tu ho exposis a les xarxes socials farà que hi hagi altra gent que també vulgui ajudar. Mm. Però jo aquests famosos que he vist ensenyant que estaven ajudant i plorant i dient que estaven molt tristos i ensenyant dramàticament els seus sentiments, és que no me'ls crec, directament no me'ls crec.
Clar, clar, és fer la comèdia.
En parlàvem el dilema, no? Fins a quin punt doncs podem fer servir d'altaveu i això pot ajudar a sensibilitzar, sí. O fins a quin punt això anem allà a guanyar likes i a guanyar seguidors i...
És el segle XXI.
Home, recordeu aquell influencer que plorava perquè se l'havia caigut una canasta de bàsquet i se l'havia embrutat la piscina amb la nana.
Tremendíssima.
Si us plau, hauria de ser denunciable aquesta noia.
Tremendíssima. Bueno, com el senyor que dona la propina en el del Globo.
Exacte.
És exactament el mateix.
Igual.
Mira, Roda de Ter, al meu poble diuen cadascú se sap lo seu.
Exacte, exacte. Cadascú...
Lorena Vázquez, Elisenda Pineda, gràcies. Fins la setmana que ve.
Bon dia, bon cap de setmana.
Yes.
Nosaltres ara arribem a les notícies de les 11 i després obrim la taula cultural, les propostes de cultura del Matí de Catalunya Ràdio. I després, doncs ja ho sabeu, acabarem una setmana intensa, una setmana que hem començat molt pendents dels Estats Units amb el Ricard Ostrell, amb programació especial des de Nova York i des de Washington per seguir aquesta elecció de Donald Trump per un segon mandat al capdavant dels Estats Units a la Casa Blanca. La tancarem amb bon humor, com sempre, amb el Jovany i companyia.
El Matí de Catalunya Ràdio.